Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Oients, avui entrevistarem una dona amb majúscules, la dona que l'any passat va ser considerada com la dona més influent del món de la tecnologia. És d'Olot, atenció, i des de fa anys viu als Estats Units. Es diu Ana Navarro i avui sabrem com s'ho ha fet per ser una de les directives més reconegudes del món. No us perdeu la seva conversa i la seva energia. Amb Josep Coy parlarem d'un moment fonamental en qualsevol projecte emprenedor, el moment de trobar socis i companys de viatge. Vosaltres, oients, l'heu encertat sempre amb els vostres socis? Amb Núria Aymerich i Helena de Felipe farem una radiografia del moment en què es troben les empreses catalanes i sabrem com poden encarar el futur sense la por de ser esborrades del mapa per la crisi. Amb Àlex Saiz ens centrarem en una qüestió de molta importància aquests dies. La guerra d'Ucraïna està afectant el comerç electrònic mundial. Com? I amb Pau Bartolí repassarem l'agenda digital de la setmana. Ja sabeu, podeu fer els vostres comentaris a la xarxa. Oients, comencem a revolucionar-nos. No sé si com canta Bruce Springsteen la nostra convidada va néixer per córrer, però quan s'hi va posar va arribar molt lluny. Ana Navarro va néixer a Olot, però viu des de fa molts anys als Estats Units. A Califòrnia, on viu l'Anna, els dies deuen durar 30 hores, perquè si veus tot el que fa aquesta dona, costa d'entendre d'on treu el temps. És vicepresidenta d'un gegant tecnològic del món de la construcció, consellera de dues empreses catalanes, impulsora d'una startup a l'Índia, fundadora d'ONG i unes quantes coses més. És mare de 4 fills i encara li sobra una mica de temps per passar avui per la revolució. Després d'una llarga trajectòria per diverses de les grans companyies tecnològiques mundials, l'any passat la van nomenar la dona més influent en el món de la tecnologia. Bona nit, Ana Navarro, què tal?
Molt bé, bona nit.
Escolta, la dona més influent en el món de la tecnologia. Vens al Revolució 4.0 i, clar, t'he de preguntar què significa per tu la tecnologia, què em diries?
És el que faig des de fa molts i molts anys. Em sembla que vaig començar als 17 anys a entendre softwares i com funcionaven les plataformes i vaig començar, de fet, aquí a Barcelona. Quan vaig començar a la universitat ja vaig agafar la primera feina d'entendre un software.
Què és el que més t'agrada, si et digués? Què és el que més t'agrada de la tecnologia? Ara és molt important a les nostres vides, ens està canviant, no? Som digitals, cada vegada més en tots els aspectes, es digitalitza tot. Què diries perquè és tan important?
Perquè arriba a llocs que poden ajudar moltíssim, perquè nosaltres ens concentrem molt en Europa, Estats Units, no? Però a mi m'agrada que els processos que siguin bons i les plataformes que vagin bé arribin a llocs on la gent no té diners o la capacitat o la possibilitat. Jo he estat al mig de l'Àfrica on no hi havia res i, per exemple, dos massais tenien un iPad, no? Uh-huh. I estaven mirant sèries europees o sèries africanes.
Clar, la tecnologia connecta el món. Llegir tot el que fas esgota. Gestionar bé el temps és fonamental, no?, per arribar a tot arreu, diries. Has pogut fer tant perquè has gestionat bé el temps?
Bé, no vaig començar amb tantes coses, no? Però quan arribes a un moment, tens un equip, suposo com tens tu, no? Jo tinc un cap de comunicacions, tinc un cap d'equip, tinc una secretària, tinc ajuda a casa, tinc un equip molt a prop, no? Que em diuen què he de fer, on he d'anar, jo m'aixeco al dematí, miro el que he de fer aquell dia i està molt ben organitzat i diguem que no a moltíssimes coses també.
Clar, s'ha de dir no. Ara mateix ets vicepresidenta de l'empresa Procor, que proveeix solucions tecnològiques al sector de la construcció,
sí,
amb moltíssimes responsabilitats, per exemple, al mercat internacional, no? Què és el que t'agrada d'aquesta feina amb tanta responsabilitat?
Sempre començo amb empreses que volen sortir al món. He començat sempre amb empreses que estan al Silicon, que són americanes, que volen que els seus productes surtin arreu del món i és quan entro jo, no? No entro quan ja l'empresa està globalitzada. I Procore ara fa un any em varen demanar que a veure si podia ajudar-los a treure l'empresa arreu del món, a portar la plataforma. Soc cap de producte i cap de la infraestructura global de l'empresa i d'una llista d'equips que, que em sembla que ara no tindria temps.
I l'startup és d'internacionalització amb la intel·ligència artificial, no? Per què l'Índia? Escolls l'Índia.
L'startup que estem començant és a la Índia i és amb tres nois que havien treballat per mi al NetApp, a l'empresa on vaig estar 12 anys, i ens vàrem donar compte que hi ha molts idiomes que estan en perill i el que volem fer és que la intel·ligència artificial passi tots els processos tradicionals de traducció d'editatge i que es puguin conservar quants més idiomes millor. I el que estem fent és crear uns processos d'aprenentatge mecànics que puguin fer que la intel·ligència artificial pugui agafar qualsevol idioma i el pugui traduir.
Molt bé. Fins on ens durarà la tecnologia? Ara estem amb el 5G, l'altre dia parlàvem amb el del 6G, cada vegada, no? Intel·ligència artificial, big data, digitalització de molts processos, ja gent diu, ens traurà la feina, tanta digitalització. Què diries?
Bé, la gent que li agrada la digitalització està trobant aquesta feina, no? Hi ha una manca de treballadors que entenguin el món de les ciències de les dades, vull dir, hi ha moltes feines que eren tradicionals que ara són les feines de digitalització, no? I si veus les facultats, les universitats, han d'atrapar, no? S'han d'esforçar a entendre el món on anem, perquè les feines o les facultats o com vaig estudiar jo fa 30 anys no serviria per res avui.
Seamos sinceros. ¿Para qué sirve la mujer? Para nada. Absolutamente para nada. Que nos cose los botones, nos hace la comida y dice que no estamos en casa cuando alguien viene a cobrar un recibo. Bueno, en algo ha de entretenerse.
Durant anys, frases com aquestes eren del tot normals, no? El cinema que ha contribuït a estendre el masclisme, no? Per sort hem avançat moltíssim, però encara hi ha molt camí per recórrer. També s'ha impulsat l'ONG Women in Location, que ajuda a dones a desenvolupar-se en l'àmbit laboral. Les ajudes a obrir nous mercats?
Sí, bé, de fet, jo he començat 5 d'ONGs, que totes són per ajudar a les dones, i per això venen els premis, no? Perquè no veuen a ningú que hagi fet aquestes ONGs per ajudar les dones. Evidentment, sí, els nostres pares, i com els nostres pares varen créixer, i jo tinc 54 anys ara, com varen créixer, sí que sentíem frases així, no? De estudiaràs, arribaràs a algun lloc, i jo evidentment vaig tenir referents molt bons a casa meva, amb tiets i pare, amb el meu pare i amb la meva mare també, gent molt trempada, que mai em vaig pensar que jo no seria ningú o que no podria fer el que volia, no? I sempre he anat fent, no em pensava que arribaria on he arribat, però tinc com una curiositat per aprendre i anar fent i anar agafant, i llavors durant la trajectòria sempre hi ha hagut gent que m'ha dit: tu ets com molt diferent, fes això, estudia això. I he entrat a la universitat moltíssimes vegades, no? Universitats americanes, universitats a Berlín, aquí a Catalunya, i mai he pensat que per ser una dona no podia fer. És que ni m'ho plantejava, no?
Clar.
M'és igual.
Sí. Perquè tu ets filòloga, no? Que una filòloga que fa 30 anys escrivia en màquina d'escriure i no era gaire amant de les noves tecnològiques i acaba sent una de les directives tecnològiques més reconegudes del món, no? Què ha passat entremig? Què has estudiat per aprendre, no? Esforç, sacrifici, talent, sort, però, com deies, estudiar, no? També per saber com anava tot.
Evidentment vaig estudiar filologia a la Universitat de Barcelona i després vaig fer un postgrau a la Universitat de Berlín, també de filologia, però quan vaig arribar als Estats Units i la primera empresa era Cisco, el primer que et fan és et passen per la universitat de dins de Cisco i vaig tenir que aprendre networking i els routers i tot això. I, de fet, de la manera que ho vaig aprendre, els hi vaig dir, doncs, escriure el llibre de com es fa tot això. I vaig publicar el primer llibre en espanyol de networking per Cisco. M'agrada molt estudiar i aprendre com funcionen les coses. Llavors, quan entres a la següent empresa, tornen a passar per tota la universitat, de totes les classes de la tecnologia que has d'aprendre. No pots treballar a Google sense entendre Google, no pots treballar a VMware sense entendre VMware, no? I també depèn una mica de cada persona. Quan entres et pots quedar a màrqueting o a enginyeria o producte, però jo sempre he anat canviant dels equips, i quan canvien d'equip has d'aprendre el que està fent aquell equip, passes les certificacions d'aquell equip, i aquestes empreses són molt fortes, són les empreses Fortune 100, Fortune 500, són les més... Els interessa molt que la gent estigui molt i molt ben preparada, et donen cèntims perquè tornis a la universitat. Jo he estudiat estratègia a Stanford, he estudiat com portar juntes directives a la Universitat de Santa Clara, vull dir, he tornat moltes vegades a la universitat.
Per tant, amb quina paraula et quedes de la teva carrera? Esforç, sacrifici, talent, sort?
Constància.
Constància. Fa uns mesos, la revista Analytics Insight et va anomenar, com dèiem, la dona més influent del món en la tecnologia, i dius que a Silicon Valley només el 2% de les dones ocupen càrrecs d'aquest nivell. 2% és igual a dir que no hi ha dones. Per què també estem igual a Silicon Valley?
Bé, de dones n'hi ha moltes, en les empreses tecnològiques. Hi ha dones que són advocades, hi ha dones que estan a recursos humans, dones que estan a serveis professionals, a ventes i així. El que passa és que estem mirant, perquè sóc de l'equip d'estudis de Stanford del món del gènere, el Silicon, i quan parlo del Silicon puc parlar de Texas o puc parlar de Washington, de dones en el món tecnològic. No et parlo d'empreses com el Zara o com eBay o empreses que són més, no sé on hi pot treballar més homes i dones, però empreses tecnològiques on estem mirant dades o el núvol i així, potser hi ha d'un 17 a un 30% de dones. Llavors, aquest 17 a 30% de dones, hi ha molts nivells, no? Hi ha noies que són molt i molt joves, que entren, que tenen 24, 25, 26 anys, comencen molt a baix, no? Que és com vaig començar jo. Quan vaig començar a Cisco, jo tenia 25, 26 anys, vaig entrar molt a baix, no? Pujar és el que és difícil, perquè el 90-95% d'executius són homes. I són homes molt potents, molt ben preparats, que venen de la Índia, que venen de la Xina, que són americans i algun europeu. I llavors ells es coneixen més entre ells, es donen les feines a ells, tenen unes reds que van a jugar a golf, que es troben més al gimnàs, que fan coses junts, van a caçar, vull dir, fan coses molt... Clar. Fan esports. És gent molt i molt potent, no? Són gent que corren maratons junts. És una passada, no? T'estic parlant d'un nivell de Fortune, no?
També t'he llegit alguna idea polèmica. Dius que moltes dones no estan disposades a treballar tantes hores com alguns homes directius, i dius que has d'estar obsessionada per la innovació.
És veritat, però això és per als homes i per les dones, perquè no són feines de 40, ni 50, ni 60 hores. Sempre estàs treballant, sempre estàs mirant, sempre estàs connectant, sempre estàs pensant, sempre estàs mirant, sempre estàs llegint.
També t'he llegit que a Catalunya es viu millor que a Silicon Valley. Per què?
Per què? Perquè dineu cada dia durant una hora, no?
Allà no dinen una hora, què fan?
No dinem. Dinem durant les reunions, 10 minuts, 5 minuts, 15 minuts.
Quin estrès?
És el nivell dels Fortune 100. Estàs en reunions, jo veig, el meu cap, jo mateixa, em passen el menjar per al cantó, no? I durant les reunions tanquem el Zoom, o dic vaig a menjar, ara tanco la càmera, no? I vas menjant durant una o dues hores, mentre et deixen, escoltes a l'equip, doncs poses una cullerada dins de la boca.
O sigui, perdona, dineu en 10 minuts, dius? I quantes hores treballeu al dia?
Depèn del dia. no? Jo començo, hi ha a vegades reunions a les 7 del matí, 8 del matí, fins a les 7 o les 8 del vespre.
Perdona, es treballen moltíssimes... Tu creus que és saludable, sí? Treballar tantes hores, és a dir, dona més resultats, sí?
És mirat des de Catalunya, o mirat des de França, o mirat des de Portugal, o així, és que és una cultura molt i molt diferent. El Silicon, o parlava d'Austin, ara hi ha molts de centres als Estats Units que hi ha moltíssima innovació, no pensem en això. És que és com una altra mentalitat, no? Estem obsessionats en portar aquestes tecnologies a tot arreu del món. I no et pots passar 2 hores dinant. No pots agafar-te un mes de vacances. No funciona així. Funciona diferent. És que no m'agrada comparar-ho. Són com mons diferents.
Però a Silicon Valley deuen haver-hi alguns sindicats. No existeixen tampoc els sindicats?
No, ja et dic, és una cultura diferent.
És curiós, eh? És molt diferent.
És molt diferent.
Per tant, ningú es queixa, no?, perquè fa més hores, sinó que la gent té ganes de treballar i s'apassiona amb la seva feina.
La gent està superapassionada. La gent vol entrar a treballar a Facebook. La gent vol entrar a treballar a Procore. I ara mateix entrar a treballar a Procore és més difícil que entrar a la millor universitat d'Estats Units. Uh-huh. No? Els processos de entrar a treballar a Amazon o a treballar a Google són molt i molt complicats, no?
Molt bé. Parlem de les grans tecnològiques. Quina t'agrada més? Si diem Apple, Facebook, podem parlar de moltíssimes, eh? Què em diries? Amazon? Amb quina et quedes? Qui ho està fent millor?
Totes tenen parts que ho estan fent molt bé i hi ha parts que són qüestionables, no? A mi el que m'agrada molt és la part del núvol, per exemple, d'Amazon, el AWS, o de Microsoft, Azure, o de Google Cloud, perquè és el que et deixa que tu, quan et compris el telèfon nou, et passen les dades en 5 minuts en el telèfon nou, no? Però llavors mires el que estan creant totes aquestes tecnològiques en el medi ambient, no? Si viatges per als Estats Units, ara fa 2 setmanes vaig fer un viatge a través dels Estats Units per diversos estats i veus els camions enormes, no?, d'Amazon que van travessant els estats i estan fent molt de mal al medi ambient, no? Ens estem acostumant molt a que ens portin les coses a casa, els paquets a casa. Ens estem tornant una mica ganduls, no?
Clar. Hem d'anar acabant. El metavers serà un èxit o un fracàs, Anna?
Ja hi és.
I serà un èxit, sí?
Bé, és que ja hi és, ja hi fa és. Temps
sí,
que
sí,
hi és.
Sí, sí, ja hi és, però fins que Mark Zuckerberg no ho faci perquè arribi a tota la gent, no?
No només és ell, i el metavers existeix.
Però la gent
hi
entrarà, sí?
Ja hi han entrat. El que passa...
Però en general, hi entra molt la gent TIC o la gent especialista, Vull dir, aquí a Catalunya la gent no entra cada dia, diguéssim, al metavers,
Aquí és la diferència, que si estàs en el Silicon, la gent ja hi és, no? Hi ha un procés d'adaptació del producte que hi ha gent que s'enganxa, com jo, moltíssim a les coses que estan en beta, no?, que estan iniciant. Ens hi tirem tots, com t'hi tires a la piscina molt ràpid, i llavors van arribant durant anys a altres països, no? Jo ja ho veig, vull dir, tot
t'agrada,
això.
T'agrada, eh?
És que no és que m'agradi, és que sóc part d'això.
Ja ets. Ja. D'aquí 50 anys l'euro i el dòlar hi seran o funcionarem tots ja amb criptomonedes?
Hi haurà la moneda, els bancs potser funcionaran molt i molt diferent, evidentment. Jo no hi seré, no ho sé.
Però les criptomonedes hi veus futur, també, amb tot això que ja està funcionant?
És que no hi veig futur, és que ja està passant.
Sí, ja està passant. Sí. El que passa que aquí habitualment no hi treballem. A Silicon Valley sí.
Sí, bueno, si viatges per Centroamèrica o viatges a l'Àfrica o així, ja es paguen ells, ja et pots pagar amb Bitcoin i tot això. Però, evidentment, aquí és el que et deia, que la innovació que nosaltres veiem, que ja l'estem visquent en allà, que allà ja pots pagar amb criptomoneda, potser aquí tarda una
trigarà,
mica més.
Trigarà. Bé, aquí encara falta, que entrem a metavers, no?, com a societat, que paguem amb criptomonedes, però tot el que passa als Estats Units ve aquí. Per tant, segur que, Anna, en tornarem a parlar. Un plaer escoltar-te. Espero que tornis aviat al Revolució i felicitats per ser una de les dones més influents del món en tecnologia i visitar-nos.
Moltes gràcies a tu.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona. Tot em sembla
si estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. Dos dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat. La carretera me curarà,
la carretera darà. Rock and Business amb Josep Coll.
Un dels moments més complexos d'emprendre és quan has de buscar companys de viatge. On els busques? Com els tries? Com te'n pots refiar? I encara més, què pots fer si t'equivoques? Emprenedors i emprenedores que escolteu el Revolució, ben atents als pròxims minuts de programa. Nada, nada de esto. Josep Coll.
Bona nit, Xantal.
Què tal?
Quina meravella.
Expliquem als oients que hi ha una inundació d'aigua sobre la taula, sí. Perquè s'ha caigut l'aigua sobre els papers, però no passa res.
No passa res,
seguim
estem en
fent
guerra.
Ràdio. Escolta, abans d'entrar matèria, un apunt interessant. Fa unes setmanes el llibre del Josep Coll, que n'hem parlat com muntar una startup d'èxit amb 3.000 euros, el quart intent. Aquesta setmana i fins diumenge que ve, dia 27, destinareu el 100% dels guanys de tots aquests llibres que es venguin a ajudar als refugiats d'Ucraïna. Molt bé.
Sí, la veritat ha sigut una iniciativa que hem fet amb la revista Emprenedors. Volíem fer alguna cosa i hem dit, doncs, per provocar el que demana Creu Roja, que són les donacions, doncs hem decidit regalar aquest llibre en rockandbusiness.com. Pagues el llibre i nosaltres al 100%, o sigui, nosaltres pagarem del nostre butxaca els gastos d'envio i tot això, al 100% anirà per als refugiats d'Ucrania a Creu Roja, que és un clàssico de l'ajuda...
Clar. De l'ajuda, però escolta, felicitats, una excel·lent idea emprenedora, solidària, i a més avui volem parlar també amb el Josep d'una qüestió important. Té una idea i que té tantes idees, muntar una startup, però necessites companys de camí.
Uf, Josep. Aquí és un tema peliagudo, avui tractem el tema estrella.
Manera de trobar socis, no?
La manera de trobar socis. És, per mi, hi ha un gran problema en Barcelona Valley, que se hace mucho networking y es fan events que fan els inversors para yo te presento a tu cofundador. Jo crec que això és un gran error. O sea, forçar l'entrada de gent que no coneixes de res, o sea, fer negocis amb gent que no coneixes de res, forçar i sobretot tindre la por d'emprendre sol. Jo crec que ja ho diu la cançó, no? No estaràs solo, no? Caminando, no? I jo crec que això és un dels grans problemes que hi ha i per això moltes startups, perquè no montes els negocis, les startups amb amics, vas buscant por esos mundos de Dios qualsevol persona que no coneixes de res i després viene la rana o el zombi, que és encara pitjor. No?
Ara avui, com tria el millor soci? Tu quan vas a Madrid ja penges vídeos a l'AVE que expliques a veure doncs, que vas a veure un inversor, no? I dius, ja han dos conceptes que fa molt gràcies al Josep, que diu a la reunió, posaràs mirada de tigre? Ara m'explicaràs mirada de tigre. I sovint dius, anem a veure un soci que ell encara no sap que serà el nostre soci. Tu ja vas convençut. A vegades surt i a vegades no surt, Josep.
Sí, això sempre ho faig quan vaig a veure a Madrid inversors. Pues, anar amb la mirada del tigre, anar amb ambició, no? Anar amb el cap alt, sense els emprenedors no hi ha festa, no?
Ells han vist aquest vídeo, no, abans?
Sí, però això és broma. Perquè nosaltres fem el que deixem emprendiment mediterrani. Nosaltres es treballa duro, diviértete duro, no? I jo crec molt això, no? Que d'anar a buscar, no? Nosaltres, els inversors, busquem, per exemple, inversors que hagin sigut emprenedors, i moltes vegades, que són el tipus d'emprenedor que amb Repscan, ara aquesta empresa de gestió de reputació online, estem buscant, i pues, fem aquesta conya marinera i, bueno, i els anem a buscar, no? Nosaltres, els que ens agraden, no?
Uh-huh. Anem a triar aquests socis, no? És important deixar les coses clares. Socis que, a més, alguns poden ser inversors o altres socis que acaben treballant amb tu, no, Josep? I és important deixar coses clares, les econòmiques o també una conversa i un acord inicial per evitar mal de caps, no?
Sí, el repartiment de lo que és el pastís parteix de dues coses. Una, dedicació. També s'ha de dir que una startup sense dedicació exclusiva no surt. I una altra és a qui li treuen la moto si això surt malament, no? O sigui, quina és la responsabilitat que agafes? No és el mateix el que es posa com a administrador que el que es posa que no, no? I després els diners que poses, no? És tiempo, dinero i responsabilitat. Jo crec que aquestes són les parts per poder arribar a un acord amb algú que ja tens ganes de començar, no?
I tu dius que a l'hora d'escollir soci, no?, que t'has de tenir molt clares les idees, també hi ha una altra figura important en aquest, que és el mentor, no?
Mentor. Cuidado amb això.
Qui era el teu mentor? El teu mentor qui era?
El meu mentor era el Didacli.
El Didacli, que ha vingut al programa també, sí?
Sí, que l'estimem molt, que va ser el meu mentor a Redpoints, que vaig fundar en el 2009, i ara ha sigut, i ara ets mentor amb Repscan, no? Mira, l'exemple de...
L'has de portar un dia. Vull que vinguis un dia amb ell. Didac i tu, perquè així m'expliqui que ell parli de tu.
Que a part,
perquè riurem, jo crec que el Didac digui de tu, riurem, digues.
A part, el Didac l'estic intentant convèncer perquè jo vaig escriure el llibre El mètode Didac, el mètode Lee, no? Ell té un mètode per ensenyar a emprendre i ojalà algun dia pugui vendre aquí i explicar-te el seu mètode Lee. I el tema de mentor, pararem una mica el tren perquè, cuidao, amb el tema de la pandèmia ha sortit molt de gent que sou coaching, o sigui, gent que no ha pujat la muntanya, que es dedica a assessorar, a marcar personal, ha sortit molt xarlatan amb el tema de la pandèmia, molta gent que, amb tot el respecte, no té experiència en el món d'emprenedor i s'ha ficat a assessorar emprenedors, no? O sigui, un mentor és aquella persona que ha fet una empresa similar a la teva i que ha fet un èxit. O sigui, el de més és... Cha, cha, cha.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz. Reviento.
A veure, com a vegades ens pensem, no?, que hem trobat el millor soci, la nostra mitja taronja professional, i resulta que ens hem equivocat, no?
Ai, la rana.
En primer lloc, com es detecta que no és el soci adequat? A veure...
Bueno, es detecta, normalment una rana es detecta perquè l'ambient és infumable. O sigui, es torna a l'ambient de la companyia, hi ha la rana i el toxic person, no? I realment l'ambient és infumable, és gent que no té els teus valors i sobretot hi ha diferents motius. Una rana és que no és de mala fe, no és com el tòxic. Una rana és aquell que ve d'un transatlàntic o ve d'una corporate i es fica a remar amb un cascarón en el mar, que és una startup, i es fica nerviós, no? I no és un emprenedor, no ho porta a la sang. Entonces la rana pues se atabala i t'atabala, no? I hace que... Són les ranes que hablan de l'apocalipsis contínuament, no? De tenim que tancar, esto es una... No? I es posen molt nerviosos. I després tenim el zombi, no? El zombi realment has de ser implacable amb ell, no? El zombi és un que mossega els altres companys i els converteix en gent tòxica, no? I amb això s'ha de ser molt implacable. Jo crec en la fidelitat de l'equip, però també crec que quan ve un zombi l'has de treure fora, però a la de tres, eh?
I com ho fas, això? Perquè, clar, a vegades no t'adones, ja has començat aquesta relació laboral, cal prendre decisions, encara que potser que ens costin, no?
Bueno, a mi, com bé saps, jo vaig recomprar l'empresa dues vegades. L'última vegada que vaig recomprar Repons vaig demanar l'anici en vida dels meus pares. Jo crec que en els valors del rock que jo aplico al món de startup, de no deixar morts al camí, i afortunadament les ranes amb diners se'n van, perquè tenen un altre concepte molt diferent, no? I el zombi també, coge el dinero y se va, no? Bueno, pues al final és un tema econòmic, d'arribar a acords amb ells. Jo sóc partidari de cabeza bien alta, no deixar mor trobar-se pel camí i pagar el que faci falta o arribar als acords econòmics que faci falta perquè se'n vagi, no?
Que sí. Doncs avui, com sempre, aprenent amb el Josep Coy, recordeu, el seu llibre molt important, eh? Tots els seus beneficis aniran íntegrament a partir d'aquest diumenge que ve a ajudar els refugiats d'aquesta maleïda guerra d'Ucraïna i, per tant, tots els consells per muntar una startup, per buscar soci, els podeu trobar en aquest llibre. Un plaer, Josep Coll!
Un plaer, moltes gràcies, Chantal!
Prefieres si tienes la opción de tener o temer.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Indústria 4.0.
La guerra d'Ucraïna i l'encariment de l'energia i el combustible està portant moltes empreses a una situació complicada. Ara ens volem centrar en un tipus d'empresa que ha de fer una reflexió profunda per garantir la seva viabilitat futura, la petita i la mitjana empresa. Saludem a la Núria Aymerich, secretària general de la Fundació. Bona nit, Núria.
Hola, molt bona nit. Què tal?
I saludem també l'Helena de Felipe, presidenta de FEPIME i vicepresidenta de SM United. Què tal? Bona nit.
Pues molt bona nit.
D'entrada, quin diagnòstic feu de la situació que viu a Catalunya, la petita i la mitjana empresa? En diríeu dolenta, regular o bona? Què en diríeu? Qui comença?
Bueno, jo te diria que no podem dir que la situació sigui bona. Venim d'uns anys en la crisi en els quals moltes empreses han hagut d'accelerar els seus processos de digitalització, el qual és molt positiu. Ara, la forma que ho han fet va ser molt accelerada.
Núria, estaries d'acord?
Sí, jo crec que la situació d'ara, té elements de més complexitat dels que serien fa 3 anys. No? Tenim el Covid, i tenim unes circumstàncies del cost de l'energia, gas, electricitat i matèries primeres escasses, que tot això ho fa més complicat.
Clar. Un tema clau, l'energia, no? Per les empreses, l'encariment d'energia portarà moltes empreses a situacions molt complicades. Què en penseu, les dues?
Sí, home. I no solament això, perquè ho estem veient ara, però és que el que ho veurem serà dentro d'uns mesos. Uns mesos en encareixement de totes les nostres factures serà molt impactant.
Núria?
Jo crec que és un impacte que hem de tots tenir consciència de com afecta aquest encariment de l'energia per tot tipus d'empreses, per les grans, per les mitjanes i per les petites. És un problema greu en el que els governs, els diferents nivells de govern, han de trobar mesures efectives per donar-los ajuda de forma immediata. No podem esperar. Això és greu. És un problema molt complicat que afecta totes les empreses i afecta també, en definitiva, tots els ciutadans, perquè al final ha de repercutir en tots nosaltres.
Clar, l'Helena, que coneix molt bé les petites i mitjanes empreses d'Europa, en comparació amb altres països europeus, com estan les nostres petites i mitjanes empreses? I quins altres països, per dir-ho d'alguna manera, se les cuiden millor que aquí? Què em diries?
Bueno, en l'àmbit europeu, l'empresa espanyola mitjana és més petita que els països del seu entorn. En Catalunya, i no és aliena aquesta situació. De fet, el 86% del teixit empresarial està format per empreses de menys de 2 assalariats. I, en canvi, el promig de l'europea són de 5 treballadors. Després també tenim un tema que és molt important. Les microempreses espanyoles no creixen. Continuen o moltes vegades les perdem. I jo crec que això és un punt molt pessimístic per al nostre teixit empresarial.
I a quin país d'Europa es cuida millor, em diries? Les pimes?
Les pimes, bueno, vosaltres ja sapigueu que a Alemanya les pimes, que són ja no solament són pimes, ja quasi que moltes ja són mitjanes, tenen moltíssimes més facilitats que les que tenim nosaltres, i sobretot a França, Grècia i a Dinamarca.
Què diries, Núria, tu que coneixes molt bé totes les empreses catalanes, més ajudes fiscals, més ajuts per afavorir la contractació, què creus que és necessari, tu que estàs a prop?
Mira, jo que primer que et diria és que el primer que hem de pensar és que tots els nivells de govern ho han de fer fàcil a les empreses, perquè les empreses són creadores d'ocupació i els hi hem de fer fàcil. Fàcil no vol dir que no compleixin amb les seves obligacions que es corresponguin, però permisos d'apertura, regulacions, tot això ho hem de fer-los molt fàcil, perquè l'empresa necessita produir, necessita donar serveis i no pot estar encallada per problemes ni burocràtics, ni de permisos, ni de dificultats de cap tipus, perquè no els hi podem complicar la vida amb procediments llargs.
Helena, afegiries alguna cosa? Què més destacaries? Què necessiten?
A veure, les empreses, nosaltres no podem créixer a base de un client, més un client, i després un treballador, més un treballador. Nosaltres el que tenim que créixer és amb el que estem treballant des d'Europa, des de Semi-United i des de les patronals europees amb la Comissió Europea, de les fusions. Necessitem fer tots uns passos de regulatoris, que és el que estem treballant, però van una mica pasito a pasito, però el que volem és que sigui, doncs, no sé, tres o quatre pas legislatius en els que, bueno, tu te pots unir a una altra empresa i no ser competitors, sinó ser aliats.
Per tant, Núria, una empresa petita ho té més difícil per competir, no? Tu, què en diries? Les estratègies que serien bones per les pimes i que han de tenir en compte?
Jo el primer que et diria és que dir que l'empresa petita ho té més difícil per competir no seria una frase que a mi, que jo la deixaria com a mantra per totes. Hi ha empreses petites, molt creatives, molt àgils i que facturen molts diners i que venen arreu del món. Jo crec que el que és important és la cultura que impregna aquestes empreses. La cultura, aquesta que jo tantes vegades explico, no? Aquesta cultura del lideratge, el de creure en elles, el de ser àgils, el de donar suport al talent, a fer créixer el talent, i la confiança en aquestes petites empreses que ens permetin arribar arreu del món. Ho tenen difícil, sí, els hi hem de fer fàcil, com et deia fa un moment.
Clar. I Helena, fusionar-se, no?, com deies, per crear empreses més grans i, per tant, amb més recursos. Aquesta és la bona idea i això és el que esteu intentant també que passi, no?
Sí. Sí, perquè si nosaltres veiem, jo crec que aquesta és una bona notícia per nosaltres. Nosaltres constituïm anualment més empreses que Alemanya, França o Itàlia, en global. Però què passa? Que com són molt petites. Llavors, aquesta reduïda o aquest tamany tan petit el que fa és que no tenim competitivitat. I quan volem sortir als mercats exteriors, això té moltes dificultats.
Clar.
Què fem? Si no s'unim, serem més fortes i més competitives.
Per tant, hem de copiar, països que deies Alemanya, qui més és millor que nosaltres, per sempre s'ha de copiar qui és millor, qui més?
No, nosaltres creiem més empreses que Alemanya, França i Itàlia, i som el top, nosaltres som el top en aquests moments. I després, bueno, tenim un lloc que sí que m'agradaria...
Però també hi ha alguns països que en algunes mesures ho fan millor que nosaltres, no?
Sí, home, esclar, els grans, no?
Alemanya,
sí, França.
França,
Itàlia, sí.
Per tant, amb algunes coses ens hauríem de millorar, no? Amb Alemanya, amb Itàlia, amb França, eh? Núria?
Sí, jo crec que ens hem d'emmirallar en les que tenen millors polítiques de suport a la PYME, a les que fan fàcils aquesta fusió, i també et vull dir una cosa, és que jo crec que nosaltres a Catalunya tenim una cultura de que això de fusionar-se ens costa. I el que jo crec que sí, que en aquest programa el que hem de dir és que la fusió és generositat per créixer i ser més grans. I aquesta és una cultura que hem d'impregnar a totes les petites empreses del nostre país.
Molt bé. Doncs escolta, amb fusió, no?, amb aquest missatge avui hem après també una mica més com està tota aquesta situació i comparar sobretot amb la resta d'Europa. Gràcies, Núria i Helena, per les vostres dades. Un plaer.
Gràcies, com sempre.
Gràcies.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Disrupció 4.0.
La guerra d'Ucraïna ho està afectant tot. Tant ens volem preguntar quina incidència pot tenir un sector que fins ara no parava de créixer de manera exponencial. Em refereixo al comerç electrònic. La guerra també l'està afectant? En parlem ara mateix. I saludem a l'Àlex Saez. Què tal? Com estàs? Bona nit.
Ei, bona nit. Com estem, família?
D'entrada, un sí o no? El comerç electrònic està patint també les conseqüències d'aquesta invasió russa a Ucraïna. Què en diries?
Sí, i si s'allarga la invasió, podrà patir més del que ho està fent ara.
Però amb què ho noteu? És a dir, la pandèmia va fer que el comerç electrònic mogués més diners i més productes que mai. La guerra serà ara un gran fre. Per què, no? Per què diries?
Podria ser un gran fre, sens dubte, degut a casos aïllats i temporals d'escassedat de producte i de pujada del preu de l'enviament, no? Que va molt vinculat a l'augment del preu del combustible.
Clar. No?
Tot i això, entenem per comerç electrònic només el que veiem sempre, que és un missatger que t'entrega un paquet, però també hi ha tota una altra part que s'engloba dintre del comerç electrònic, que és la venda de productes digitals o fins i tot doncs, un bitllet d'avió, no? Llavors haurem de veure una mica també com evoluciona tot amb l'implicació del tema del transport, d'hotels, etcètera, etcètera, i especialment en les companyies aèries. Però el comerç electrònic va venir per quedar-s'hi, aquest problema global entenc que serà puntual, que tampoc alarmem el personal.
Sí, perquè d'entrada se m'ocorre que els productes que s'importaven de Rússia han desaparegut del mercat, tant del mercat físic o del comerç electrònic, i això serien molts productes, no? I també sabem que marques com Zara o com Mango, amb canals de venda en línia molt actius, han deixat d'operar a Rússia, no? Per tant, perdran, Àlex, un volum de negoci important, no?
A veure, jo aïllaria aquestes idees o missatges que em dones, no? En primer lloc, aterrissant purament, anant a la farina, no? Del tema del comerç electrònic, hauríem de tenir la foto clara de quins són els productes que importàvem o que importem de Rússia, no? Llavors, si fem una llista ràpida, veurem que s'importa molta cosa relacionada amb combustibles i olis minerals, pedres i metalls preciosos, temes de fundició, ferro, acers, cereals, evidentment, un tipus de maquinària, tot i que ja no és tan fort, Rússia, fusta i productes relacionats, coure i manufactura. Llavors, aterrissant en el comerç electrònic, d'una manera directa, entenc que tampoc tindrà una implicació tan radical aquesta escassetat de productes. Col·lateral i indirecte, sí, perquè, repetim, no? Un dels primers productes que exportava a Rússia són combustibles i olis minerals. Llavors, això implicarà o afectarà
l'entrega. Mira, el gran beneficiat de l'oli de girassol, el tema que ha passat, és que l'oli d'oliva a Catalunya s'ha disparat a la venda i l'altre dia sentia els productors catalans d'oli d'oliva estaven contents. Perquè, clar que sí, comprem també l'oli d'oliva que es fa a Catalunya.
Nosaltres, perdona que t'interrompi, sí, però és molt curiós aquest cas, tenim l'empresa més important d'Espanya, que es diu Acesur, de producció d'oli d'oliva,
sí,
i ho puc dir perquè no és una dada extremadament confidencial. Han augmentat un 2000% les vendes.
Sí, sí, tothom està comprant ara oli d'oliva, que a vegades també els consumidors fem unes coses estranyes. Però clar, i quan et deia, les marques aquestes,
sí,
Zara, Mango, que amb canals de venda en línia molt actius, que han deixat d'operar a Rússia, per tant, hauran notat, no?, aquesta baixada del volum de negoci, no?
Vale, donem la volta a la pregunta i diem, bueno, quin és el PIB de Rússia? Perquè al final, Zara veu cada país com un mercat que té un potencial. Llavors, no sé si som conscients que el PIB de Rússia és de 1,48 trilions de dòlars, però és que el d'Itàlia és de 1,88 i el d'Espanya d'1,28. Llavors, no dramatitzem tant de que Zara ha marxat i li afectarà molt, no?, el pèrdues i guanys anual, no el volum de
home,
negoci.
Home, però són moltes multinacionals. Hi ha una llista de 100, multinacionals, sí, que han tancat.
Sens dubte, però...
Home, multipliquem les 100 multinacionals, eh?
Però potser hauríem d'analitzar del total de Zara, de la seva facturació global mundial, què representa per ells, a la seva caixa, o el seu resultat anual, deixar de vendre a Rússia.
Uh-huh.
Potser tampoc és per dramatitzar tant. Potser per això ho han fet, no? Perquè no és un mercat que sigui tan greu deixar-lo de costat, no? Diria una altra cosa, no? Per exemple, Alemanya té un PIB de 3,8 trilions de dòlars, que és quasi bé 3 vegades el de Rússia. Vull dir que, bueno, jo relativitzaria una mica i
però,
evitaria ser tan dramàtic.
Però tu que coneixes molt bé els pagaments electrònics, que Visa i Mastercard tampoc operin a Rússia, significa que molta gent que té aquestes targetes ha deixat potser de comprar en línia, no? Això sí.
Bueno, a Rússia la gent no pot operar amb targetes de Visa, Mastercard, Amex i Discover, que són les quatre esquemes que es diu. Però, bueno, també a Rússia aquests dies deuen estar com deuen estar. Llavors, el consum en general i tot el moviment econòmic segur que ha tingut una davallada important en tots els aspectes, no? Tornant purament a ahir, precisament, parlàvem amb un alt executiu de Visa i em deia, d'una manera una mica còmica... Visa no tendrá narices en el resto de sus días de la eternidad de emitir, de imprimir una nueva tarjeta en Rússia, que normalment qui les imprimeix és el banc líder rus, que és Sberbank. No?
Uh-huh.
Llavors, s'haurà de veure una mica com acaba aterrissant tot això, però a la teva pregunta de si no hi ha Visa i Mastercard la gent deixarà de comprar... Els russos i Putin, doncs, sabem el proteccionista que és, no? Tenen Sberbank, que és el banc líder, repeteixo, té els seus propis sistemes de pagament. I la gent, si arriba, doncs, que d'aquí 3 mesos tot s'estabilitza, però Visa i Master ja no operen, doncs, trobaran altres sistemes de pagament.
PayPal com... també, eh? Jo crec que també PayPal va deixar, no?
Sembla que sí, però repeteixo,
I quin altre sistema poden pagar en línia?
Sberbank Online, amb un sistema que tenen que es diu YouMoney.
Uh-huh.
Que seria com el Bizum que s'ha muntat la banca espanyola aquí.
Vale.
Trobaran sistemes per dir no som tan americans dependents. No?
Per tant, si la guerra continués molt de temps, les xifres astronòmiques que movia el comerç electrònic baixarien molt perquè molts consumidors deixarien de comprar. En aquest cas estaríem parlant més en aquests països afectats, eh?
Uh-huh.
No?
Sí, sí, és que està claríssim que... A veure, també repeteixo posar en context que les xifres tampoc són tan astronòmiques i encara és hora de veure les implicacions directes i indirectes que tindrà la guerra. Però sí que la part del transport afectarà molt.
Quan estem parlant d'aquesta pujada de preus de matèries primes que escassegen, també doncs, gegants com Amazon se'n ressentiran, com deies abans, no? El transport, com fer arribar alguns productes, no? També ho ha notat Amazon.
Oh, esclar, tothom ho notarà, no? Tot afecta, no? Ara, no només els marketplaces, eh? Amazon és un marketplace, n'hi ha d'altres online, però que també hem de recordar una cosa, tornant a intentar ser una mica més optimistes i positius amb tot aquest missatge de que no siguem tan dramàtics, no? Els marketplaces, el comerç online té un 7% de quota sobre el total del que consumim a dia a dia. El 7%, i d'aquest 7%, el 50% està ocupat per Amazon, no? Però vull dir, em temo que potser...
Només el 7, sí, tampoc?
Exacte.
Encara estem al 7, eh?
Qui li afectarà més és el senyor Roig, no?, de Mercadona, o els senyors de Carrefour.
Uh-huh.
Són, allà sí que són astronòmics, i a veure doncs, com els afecta especialment doncs, la manca de mercaderies i els costos que doncs, implicaran l'augment de costos amb temes de logística, no?
Molt bé. Doncs, per acabar, alguna reflexió més, Àlex, que vulguis afegir?
Bueno, jo intentaria ser una mica més optimista. Jo m'agradaria pensar que trobaran un acord ràpid i que estem en un món global i que d'una manera o altra ens en sortirem com sempre ens n'hem sortit.
Clar que sí. Doncs gràcies, Àlex Said, com sempre, un plaer.
Bona
gràcies.
Nit.
Mente. 1, 2, 3, 4. Need a boy you can cuddle with me all night. Give me one. I amb Pau Bartrulli repassem l'agenda digital de la setmana. Bona nit, Pau, què tal?
Bona nit, Chantal.
Qui ens marcarà l'agenda digital d'aquesta setmana? Què destaques?
Doncs, lamentablement, la guerra ucraïna continuarà marcat també l'agenda digital. D'una banda, Rússia, que aquesta setmana Moscou, tal com ja havia promès, ha bloquejat l'ús d'Instagram i ha deixat sense servei a més de 80 milions d'usuaris. Recordem que ja havia vetat l'ús de Facebook i també de Twitter. Per tant, pendents, per una banda, de la reacció dels ciutadans russos a totes aquestes prohibicions.
Sí, sí.
I al mateix temps, pendents també a Ucraïna de la polèmica eina de reconeixement facial que ha començat a utilitzar el govern. Assegura que ho fa per detectar infiltrats russos i per identificar morts, però hem de recordar que és un software d'una empresa nord-americana que està sent investigada per una possible violació de les normatives de privacitat i protecció de dades. Per tant, l'eina que té aquests clarobscurs té una base de dades de milers de milions d'imatges de persones de tot el món que estan extretes sense consentiment de les xarxes socials.
Em sembla que aquesta tecnologia també l'utilitza l'FBI i la policia de Nova York, oi que sí, Pau?
Sí, senyora.
I la guerra d'Ucraïna, que continua marcant l'agenda, la marcarà algú més, també?
Sí, també l'Agència Espacial Nord-Americana, la NASA, que aquests dies ha encès per primera vegada la nau que els ha de permetre tornar a trepitjar la Lluna el 2024, una missió batejada amb el nom d'Artemis, que al mateix temps, i tal com ja va confirmar l'agència al seu moment, vol enviar la primera dona sobre la superfície lunar. L'al·licient d'aquestes proves és que els enginyers han encès per primera vegada la nau amb què la NASA està treballant, l'Space Launch System, un coet que és un disbarat, eh? Pesa 130 tones i fa 111 metres d'alçada. Això vol dir que és més alt que l'Hotel Vela.
Ja toca que les dones anem a la Lluna, no?
També, i tant, que trepitgeu terra també, i tant que sí.
Molt bé, moltes gràcies, Pau. Acabem i ho fem amb una frase de l'escriptora francesa Marguerite Jusenar. Diu, escolta'm el cap, però deixa parlar el cor, per pensar-hi. Gràcies, com sempre, als oients, gràcies a l'equip, a Jordi Portal, Jordi Pi, Pau Bartrulli, Marc Brugat, Dani Rodríguez. Ens retrobem la setmana que ve a les 10 del vespre, dissabte i diumenge. Just a time.